Teatreres i teatrers sabadellencs, benvinguts novament al programa de Ràdio Sabadell que fa 102 dimecres, que us acosta al dia a dia de l'activitat teatral a la nostra ciutat i al mateix temps us fa passar una bona estona. Benvinguts a l'Amunt al Taló. I l'equip que fa possible el programa està integrat per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi García, Adrià García, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Genís Vega. I els continguts del programa d'avui són els següents.
Amunt al Taló.
Començarem, com sempre, amb el repàs a la cartellera teatral sabadellenca asseguts a la platea indiscreta al costat del Bernat Pareja. Tot seguit, parlarem de les activitats que es preparen per celebrar la Setmana de Sant Vicenç al Teatre Creualtenc, al Centre Sant Vicenç, perquè el dia 22 de gener és justament el dia del seu sant patró. Tot seguit, ens infiltrarem amb l'Eloi García als assajos del darrer bastió que encara queda de Nadal, els Pastorets Infantils de la Joventut de la Faràndula. I aquesta setmana toca, de nou, que el Bernat Pareja faci possible l'impossible, a la secció L'entrevista impossible, on entrevistarà un autor de teatre d'una altra època. I amb l'Elvira Franc tancarem el programa, com sempre, escoltant els seus comentaris sobre les obres que ha anat a veure a la secció Teatre de Franc. I amb tots aquests continguts, comencem l'Amunt al Taló d'avui, 16 de gener de 2019.
Amunt al Taló, passió pel teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
I comencem, com sempre, el programa fent el repàs a la cartellera teatral de la setmana. Bon vespre, Bernat, què tal, com estàs?
Bon vespre, Jaume. Doncs mira, molt bé, comencem amb Estat de Xoc, que ho faran al Teatre Sant Vicenç divendres i dissabte a les 10. Al Teatre Sant Vicenç també faran Els Pastorets, diumenge a les 6, i ja es despedeixen, és l'última funció que faran.
Aquestes són els darrers caps de setmana de Pastorets i de l'obra que han representat des de la nit de Nadal, oi?
Exacte, per tant, si la voleu veure, afanyeu-vos. Llavors també començarà la Setmana de Sant Vicenç i s'allargarà des del dilluns fins al diumenge.
Exacte, que ens venen ara, tenim aquí, estan a punt d'entrar, per explicar-nos doncs totes les activitats d'aquesta setmana.
Segur que ens expliquen doncs que hi haurà la primera nit d'espectacle on com a convidats hi ha Peyu i Dani. Hi ha l'espectacle Peyu i Dani, el famós comediant, doncs ve al Teatre Sant Vicenç a fer el seu espectacle.
Exacte, això és el dilluns, el primer dia, oi?
Correcte, el dilluns a les 7 del vespre. Llavors, al Teatre del Sol faran La Cantant Calva, dissabte i diumenge a 8:15, i Josep i l'Increïble Brica en Tecnicolor, el diumenge a les 6, que igual que els Pastorets ja... Bueno, no, els Pastorets ja s'acaben, però el Josep encarrega les seves últimes funcions. Per tant, una altra obra que si no l'heu anat a veure, correu. Llavors, a La Bàscula faran Fuita, de Jordi Galceran, divendres i dissabte a les 9 i diumenge a les 6. Com a teatre infantil hi ha, a la sala Miguel Hernández, El Rei de la Casa, un espectacle de titelles que es representarà diumenge a les 6. I no ens movem de les titelles, però si del lloc anem a l'Arlequí, on faran El Soldadet de Plom, dissabte a les 6 i diumenge a les 12.
Molt bé, Bernat, doncs moltes gràcies per aquest repàs a tota la cartellera i tenim després l'entrevista impossible.
Tenim entrevista impossible, sí.
Doncs ens veiem de seguida.
Ens veiem ara.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Ja sabeu que l'origen del nostre programa és l'ESTA, la Sabadell Teatre Associació. Doncs avui volem parlar d'aquesta darrera paraula, l'associació. I és que el teatre amateur, més enllà de la cultura, també crea unes relacions interpersonals i socials que en el cas de les entitats de la nostra ciutat són tan o més vives que l'activitat teatral. I un exemple el trobem a Sant Vicenç, que aprofita el dia 22 de gener, que és el sant patró de la parròquia original del grup de teatre, per realitzar activitats amb aquesta finalitat. De fet, aquest any fa 25 anys que el Centre Sant Vicenç prepara activitats al voltant de la seva data patronal. I els primers anys només es feia un sopar, un petit show i un concert amb orquestra. I mica en mica s'ha anat ampliant fins a convertir-se en tot una setmana plena d'activitats. El que anomenen com la Setmana de Sant Vicenç. I avui, a l'entrevista de l'Amunt al Taló, hem volgut fer ressò de tota aquesta activitat i per això hem convidat al nostre estudi l'Àngels Vilà. Bon vespre, Àngels.
Hola, bona nit.
Que és, juntament amb el Xavi Dinarès, representants de la comissió organitzadora d'aquesta Setmana de Sant Vicenç. És així?
Sí, és així.
El Xavi Dinarès, que també ens acompanya. Bon vespre, Xavi.
Bon vespre.
I també ens acompanya el Llorenç Costa, que és un dels actors que representarà una de les activitats o de les representacions que es fan durant aquesta setmana. Bon vespre, Llorenç.
Bon vespre, Jaume.
Anem a començar pel principi, fent un repàs de tota aquesta activitat. Xavi, realment prepareu una activitat per pràcticament cada dia.
Sí, cada dia, exceptuant el dimecres, que abans també es feia alguna activitat, però vam dir que serviria per descans.
És una mica de sí, perquè realment fer activitats cada dia costa. Seria des del dia 21, que és el dilluns, fins al 27.
Fins al 27.
Excepte el dimecres, que és el dia del mig.
Sí, sí.
Si et sembla, anem repassant una mica cada dia de la setmana. El dilluns hi ha la nit de monòlegs, no? Que ja és una activitat que es ve fent des de fa uns quants anys. De fet, nosaltres hem entrevistat alguns dels monologuistes que han vingut a fer aquesta nit de monòlegs. I aquest any, qui ve a la nit de monòlegs?
Aquest any, canviant la nit de monòlegs, hem fet la nit d'espectacles. I ve el Peyu, amb un espectacle seu que es diu Peyu i Dani. I vam creure que també de tant en quant fer descans aquests monologuistes, que moltes vegades són els mateixos, i vam creure que també fer petits canvis de tant en quant perquè no sigui sempre igual, i així donem una mica d'aire nou, no?
Perquè sí que l'any passat va venir l'Oriol Cruz, l'anterior havia vingut el Pep Plaza,
el Joan Pera i el Toni Albà,
exacte. I just abans, diguem-ne, d'aquests monologuistes, aquests humoristes, hi havia també uns monologuistes propis de l'entitat que feien una mica de monòlegs, no?
Sí. I passa que cada any, clar, cada any a vegades són els mateixos i tal, i crec que val de tant en quant canviar una mica,
un descans.
No?
Un descans. I el Peyu, l'espectacle que prepara, també anirà de monòleg, suposo. No?
Sí, és ell sol i amb el Dani, que suposo que l'apoya amb alguna cosa, però el recolza, però és ell.
Molt bé. I després, això és el que veurem el primer dia, el dia 21 a les 9 del vespre. Després, no sé, per poder entrar en l'espectacle, no sé si ja teniu, ja està tot, o quines possibilitats hi ha de poder accedir.
Per l'espectacle del Peyu i Dani encara queden entrades. Aquí en el teatre sempre, com que hi ha tantes activitats, sempre es va a última hora per comprar les entrades. Clar, estem fent amb moltes coses, pastorets, hi ha moltes activitats. La nit d'espectacles encara en queden.
Per tant, aquí sí que s'ha de comprar una entrada per venir a veure l'espectacle del Peyu.
Sí, i estan a disposició tant en el bar com quan hi ha taquilla oberta en la taquilla del teatre.
Molt bé. I l'endemà, el dia 22, que és Sant Vicenç, a part de la missa que hi ha tradicional, doncs, del mateix dia, a les 8 del vespre hi haurà la nit de tapes.
Sí, és una proposta que també s'ha anat variant, i la nit de tapes és bastant general i ens deixa poder fer diferents coses. L'any passat va vindre pels vins d'aquí Sabadell, es van presentar els vins de Badell, que també tenen una part social, i aquest any sí que ve el Seiem Espartiràs d'en Carles Xuriguera, que com també està molt, molt relacionat amb el teatre, ens va fer gràcia que ell ara està molt dedicat al tema de vins.
Perquè està vinculat al teatre, perquè ho dius, en Carles Xuriguera?
Bueno, més que al teatre en general, eh?
Ja, sí,
com,
sí,
ells,
sí.
Com ell ha fet actuacions i està molt amb el teatre, també ens va semblar que era un vincle amb el vi, amb la nit de tapes, un vincle una mica especial. No?
Val, per tant, hi haurà tapes, hi haurà cata de vins, també?
Sí,
els vins. Una combinació dels dos.
Sí, els vins del seu celler, que és de és a Girona, són de Girona i són 5 vins i sí, podrem fer un tast.
I no sé si encara queden, hi ha oportunitat de poder-hi participar.
No, aquí inclús ens hem passat
de l'aforament. Això de les tapes i el vi. Això.
Sí, és una nit molt agradable i que tampoc, clar, són 50-60 persones, però clar, és una de les coses que té bastant, sempre bastant èxit.
Perquè es porta un temps fent això de la nit de tapes. No?
Sí, ara ja, bueno, sí, com a nit d'etapes portem 3 o 4 anys i ja s'havia fet alguna cosa, que s'havia fet tastos de coses també, però bueno, la nit d'etapes ens representava per poder fer moltes coses dedicades entre el menjar, beure, bueno, una mica sobretot a la nit, no?
Que justament seria una mica també la vessant aquesta social, no? De poder posar-se en comú, doncs, vària gent del teatre també a través doncs, d'etapes i de vi. Llavors, el dimecres és el de descans i el dijous sí que el dimecres descans perquè a més hem d'aprofitar per escoltar la Munt al Taló, que és els dimecres com avui. Hi ha descans i després l'endemà dijous sí que és un dels, la nit de musicals que també es fa en el vestíbul del teatre i això el Llorenç és un dels participants d'aquesta nit de musicals. No sé si ens pots explicar una mica aquesta nit de musicals d'aquest any, de què anirà.
Sí, oi tant. És la segona nit de musicals que preparem dintre del cicle de formats de nit al vestíbul. Una idea que va començar i va iniciar l'Alba López l'any passat. L'any passat ja vam fer una nit de musicals amb molt d'èxit. La veritat, les dues que es van fer es van exaurir entrades. I aquest any l'Alba López ens va proposar els mateixos que vam fer l'any passat, més unes incorporacions noves, fer la nit musicals, però Disney, no? Bueno, recordant aquelles cançons de totes aquelles pel·lícules que hem vist tots quan érem petits, i la veritat és que a tots ens va semblar genial. I ja està, doncs ens hi hem posat, estem treballant molt aquests dies, aquestes vacances de Nadal hem quedat bastants dies per assajar, i crec que la gent trobarà un espectacle amb molt d'amor, amb molt de carinyo, molt cuidat, i que realment ens fa molta gràcia poder-lo representar.
Perquè diguem que l'espectacle consisteix en cantar cançons de musicals.
Sí, i a part m'agrada molt perquè no són de musicals, sinó són les cançons de les pel·lícules de Disney, vale? Hi ha alguna que és potser la seva versió musical de teatre, però sobretot està molt bé perquè són reculls de cançons. Diríem que no són les més conegudes, però sí que són... Si no volíem tirar ja dels tòpics de Disney i començar a fer totes les cançons més conegudes perquè són cançons que la gent ja ha escoltat, sinó que són potser al marge aquell de pel·lícules de Disney molt conegudes però que la seva cançó no es coneix gaire. Per tant, pot ser que hi hagi gent que vingui a veure i que trobi cançons de Disney que encara
que
no havia escoltat.
Que potser no l'ha sentit o no l'ha escoltat.
I per això. Però tranquils, perquè a part tenim dos medleys a l'obra. O sigui, pràcticament qualsevol... Si algú té una pel·lícula Disney preferida, segur que a la nit de musicals cantem, si no és un fragment, la cançó sencera de la seva pel·lícula.
I com ho prepareu, això? Com us, vull dir, la selecció de les cançons que les heu fet, sí, els mateixos cantants, perquè en general són cançons de solista, no?
Sí, bueno, aquest any crec que està bastant a la part. L'Alba López ens proposa la nit de musicals, en els solistes cadascú ens deixa fer una de solista, vale? Nosaltres hem triat una solista cadascun, a part després hi ha un grupal de nois i una grupal de noies, i després hi ha tots medleys, que són conjunts, un duo per les dues incorporacions noves, que són dos noies que s'incorporen, que també els hem posat un duo, i després una... Bueno, ja
pots dir el nom de totes les persones?
Digue'm
el nom
de les persones,
oi tant. Ja que estem,
sí,
aquí,
mira,
només faltaria...
Com
que,
a noi som...
Perquè són, hem de dir que són joves actors i actrius del teatre que ja acostumen a participar en els musicals que es fan en el Teatre Sant Vicenç,
sí,
oi?
Sí, efectivament.
I pots dir els seus noms, ara.
Sí, oi tant. Doncs som el Marcel Castillejo, el Marc Pont i jo, Llorenç Costa, com a nois. I com a noies tenim la Cristina Favero, la Maria del Valle, la Paula Martínez, i com a incorporacions tenim la Bea Boronat, que fa de substitució de la Cristina Favero quan ella un dia no pot fer-ho, i després noves tenim la Mireia Cascales i la Laura Hernández, i el piano, el mestre Dani Barbel.
Molt bé, per tant, tot gent jove del planter de Sant Vicenç. I em sembla, comentaves això, que hi ha un dia que heu de fer una substitució, perquè no ho feu només aquest dia 23, sinó que ho feu aquest dia 24, sinó que ho feu algun altre dia, no?, també, més endavant.
Oh, i tant, sí, com el dia 24 s'han exaurit les entrades, es van exaurir ara, crec que la setmana passada, s'ha obert el dia 9 de febrer, que també està, les estrades realment estan volant, i segurament ampliarem el 8 de febrer i qui sap si el 15, però bueno, estem molt contents perquè la gent està molt receptiva i té moltes ganes de veure-ho, i nosaltres de representar-ho, la veritat.
I Xavi, aquestes entrades es poden aconseguir també a través del, de la taquilla i del bar?
Més aviat en el bar.
En el bar directament.
En el bar directament.
Per si hi ha algú interessat. Molt bé, i després d'aquest dijous ja passem al divendres, que tenim dos actes. El primer, que és el torneig de futbolí a les 7 de la tarda, i el segon, que sí que és un dels que ens fa especial il·lusió, que ens ve a explicar l'Àngels Vilà, que és la gala dels valors vicentins. Àngels, ens pots explicar una mica què és aquest, en què consisteix doncs, aquesta gala, i una mica quin és l'origen de tot aquest... Perquè no és només anar a fer un espectacle, com és el cas doncs, de la part Disney, sinó que al darrere té una part molt important, molt arrelada, a més, en el que és el Centre Sant Vicenç en si, no?
Correcte. És una... A veure, va ser una proposta que dins de tot el voluntariat que jo vaig anar veient que hi havia quan em vaig incorporar dins el Centre Sant Vicenç, vaig pensar que hi ha molta gent treballant. Moltes vegades costa sentir un gràcies, gràcies i gràcies a totes aquestes famílies que estan tan ficades a col·laborar, a treballar. És que ho veia molt gran. Dic que aquí s'ha de fer alguna cosa gran. I dic, doncs hem de fer una gran gala, perquè hi hagi un reconeixement a tot això. Aleshores, ho vaig proposar. Bueno, va semblar doncs, que sí, que feia il·lusió, però havíem de pensar que som una comunitat. Una comunitat on hi ha la parròquia, hi ha el grup d'esplai i hi ha el teatre. Aleshores, el que vaig fer va ser anar coneixent tots aquests grups. Quan ho vaig anar coneixent, vaig pensar, doncs ara ja es pot anar tirant endavant i anem a buscar un nom per aquesta gala. Llavors vam dir, la gala Vicentí. Per què Vicentí? Perquè el nostre patró
és Sant Vicenç,
doncs. I aleshores el que vaig fer va ser buscar valors, que aquests valors fossin la paraula Vicentí, com és la valentia, l'il·lusió, la creativitat, l'esforç, el Nadal, la tendresa i la iniciativa. Crec que són uns valors que estan molt, molt lligats al Centre Sant Vicenç, molt. Aleshores vam fer unes urnes, es van preparar unes urnes perquè tots els socis tinguessin dret a votar el que ells consideressin i a qui consideressin i com. Va ser un èxit. Hem recollit 629 vots.
Déu-n'hi-do.
La meva il·lusió era enorme, veure a nens com podien arribar a votar els seus pares. Perquè, o gent que deien, unes cosidores...
Perquè les votacions eren anònimes. Vull
eren dir, anònimes, però jo veia els nens votant. A mi el que em feia il·lusió era que t'estaves passejant pel centre i veies els nens com agafaven una butlleta per votar. Era magnífic. I, bueno, doncs, tot això ho hem anat tirant endavant, ens hem anat reunint, tenim una comissió d'11 persones que hem fet reunions cada mes i mig o dos mesos, hem anat veient tot com anava, d'aquí han sortit 3 nominats de cada categoria, i bé, i ara d'aquests 3 nominats ha de sortir el guanyador del Premi Vicentí a la valentia, a l'esforç, a la il·lusió, etc. Aleshores hem triat també un jurat final. Ells són externs en el nostre centre, o sigui, no ens coneixen, han vingut ara un parell de vegades a conèixer tothom, a veure com funcionem. Han quedat meravellats de tot el voluntariat, torno a repetir perquè és increïble, i bé, i aquí estem, o sigui, no sabem qui guanyaran, a hores d'ara tenim els nominats, i...
Però això vol dir que aquest grup, diguem-ne, que farà doncs, la selecció final, que escollirà els premis, ha rebut totes aquestes votacions i fa la selecció
sí,
de tot.
Correcte.
I vosaltres, com a comissió, l'heu anat... Entenc jo, que suposo,
sí,
no?
O sigui, sí,
perquè
sí.
És clar, si és algú extern, no deu tenir...
No
deu conèixer...
Correcte. La primera tria, d'alguna manera, s'ha fet dins de la comissió, les 11 persones, que les 11 persones han sigut... 3 persones de junta, 2 persones de l'àrea social, 2 persones de la parròquia, 2 de monitors de l'esplai i 2 monitors del taller de teatre, perquè fos una miqueta...
Un conjunt de tota la parròquia de Sant Vicenç.
De tota la comunitat, que estiguéssim tots. I aleshores, doncs, bueno, nosaltres vam fer la primera selecció, tenint en compte els vots, però sobretot l'explicació que posaven a baix a la butlleta. Com explicaven i per què volien que aquesta persona...
Ah, perquè els vots s'havien de justificar.
Correcte.
La persona que es votava...
Sí, s'havia de justificar el per què. Llavors nosaltres vam fer una selecció i d'aquí vam treure uns nominats. aquests nominats són els que nosaltres vam tindre que explicar en aquest jurat final de tres persones, vam tindre que explicar-los el per què considerem que es mereixen aquest valor. I amb això estem, i aquí ja no sabem més.
I ara això es desvetllarà el dia, perquè la gala en què consistirà exactament? Vull dir que hi haurà, doncs es anirà desvetllant el cada un dels premis, hi ha uns presentadors, com funcionarà la gala?
Sí, la gala... Jo això ho tenia molt clar des del principi, quan vam parlar amb la comissió, que volia un aire molt jove. Llavors vaig pensar, com que tenim tants monitors, la gala l'han de portar els monitors. Aleshores, els 5 monitors que hem tingut en la, bueno, en la comissió són els que presentaran pràcticament la gala, però els que entregaran el premi seran un monitor del taller de teatre i un monitor de l'esplai, i aniran entregant els premis. Vull dir, així és una mica tot repartit. També en aquesta gala volem que hagi actuació, evidentment, dels nois de les nits dels musicals. Hauran de les dues obres que han estat musicals infantils, hi haurà l'actuació de Peter Pan, que ho interpretarà la Bea, i del llibre de la selva, que cantaran la cançó del Respira, el conjunt. I aleshores és una miqueta recordar el que ha sigut la temporada 2017-2018 i, bueno, i endavant.
Molt bé, molt bé. Una novetat d'aquesta setmana de Sant Vicenç molt interessant, i que això destaca una mica tota la part aquesta que comentava, doncs, al principi de l'entrevista, doncs, la part més social i més associativa, per recolzar a tot aquest voluntariat i tot a totes aquestes persones que altruistament van col·laborant amb el Teatre Sant Vicenç. Molt bé. Bueno, Teatre Sant Vicenç i parròquia,
sí,
i tota la resta de comunitat parroquial. I què més, Xavi? Què més tenim? Perquè això és el divendres, però encara queda el cap de setmana, no? Ja fem un repàs ràpid perquè se'ns acaba el temps.
Sí, mira, dissabte hi ha una activitat conjunta de l'esplai i del taller.
Exacte.
Dels nanos, de 6 a 8. Després hi ha la missa també dels difunts. A les 9 el sopar de Sant Vicenç, on els alumnes de l'escola 2 després fan una representació d'una obra escrita per ells i representada per ells. I aquí també, pues, la branca organitza el sopar, que estarem pel teatre, per la parròquia, perquè realment són 200...
les dependències
ocupant
de tot el...
Són 200 o 300 persones sopant, i després, pues, passem a veure el xou. Això per lo que fa el dissabte. Això
I,
també...
perdó, el Llorenç, que és monitor, no sé si coneixes una mica aquest xou de Sant Vicenç, que no han pogut venir, que els havíem convidat, però no han pogut venir els alumnes que ho estan preparant. No sé si coneixes una mica de què va.
Ui, el seu sempre el mantenen molt secret, els alumnes d'escola 2, només els seus monitors coneixen els detalls. Jo crec que, bueno, com cada any ens sorprendran amb alguna cosa, crec que cap any els alumnes d'escola 2 han defraudat amb el seu show, el seu espectacle.
Molt bé, molt bé. Per tant, això, els que venia a sopar i després a veure aquest espectacle. I acaben també, em sembla una mica especial, no?, aquest dissabte a la nit, després del show.
Llavors hi ha una mica de discoteca, sobretot, perquè els nanos allà a la platea i tal, doncs puguin ballar, i, sí, bueno, però molt... sense fer massa soroll.
Ja. Bueno, això, els grans se'n van a dormir, els més joves es queden per allà. Molt bé. I llavors ens queda el diumenge.
El diumenge, que llavors al matí a l'Esplai La Branca fa un taller de jocs a la plaça Creu Alta. Després, a les 12:30, hi ha les semifinals i finals del tercer torneig de futbolí, que això també ha tingut molt èxit.
Sí, perquè el divendres teníem, just abans de la gala, hi havia, doncs, una mica el torneig, però al final acaba fent-se una final i una semifinal.
Una final i unes semifinals. Que
i deies que ha tingut molt èxit de persones que s'hi han apuntat.
Sí, 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 està tenint, que a vegades està agafant més, sobretot amb nanos que tenen el futbolí, i a més crea molt ambient en el bar.
Però això vol dir que heu de portar uns futbolins allà en el centre,
sí,
no?
Sí, 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 el dilluns, el primer dia de la setmana Sant Vicenç, el dilluns, ja rebem el futbolí a la tarda, ja preparats allà a tindre'l, que ja, llavors, ja juguen grans, petits,
ja,
i juga
ja,
tothom.
Ja, ja.
Vull dir que no, dona, la veritat és que hem volgut coses que donin molt ambient, no?
Sí, sí,
i que portin,
sí,
per totes les edats, aportin els nanos allà al teatre, i que sigui un èxit. I jo crec que el futbolí ha sigut un èxit gran. I llavors, inclús, tindrem pels guanyadors, pues, tindrem alguns trofeixos, i llavors tindrem també alguns regals que ens han pogut donar a alguna gent de Sabadell, no? A alguna entitat.
I el diumenge a la tarda ja acabem, oi?
I llavors, després a les 12:30, una, hi ha el vermut popular, que s'ajunta amb les semifinals, i a la tarda, a les 17:30, tenim l'escenari boig, que s'havia fet divendres, però amb lo de la gala s'ha passat el diumenge.
El diumenge a la tarda, molt bé. L'escenari boig que és, doncs, actuacions lliures per tothom qui sí. vulgui. No, no sé si hi ha molts apuntats o pocs, o com ho teniu.
Bueno, ja començava a anar bé. Com sempre diem, s'apunta la gent al final. Com que ara no funciona el taller, també és un moment que no, encara la gent encara no té al cap això. La que entri al funcionament al taller,
llavors pues, ja s'hi posen.
Ja es comencen a apuntar-se.
Perfecte, doncs escolteu, això és com una festa major, eh? Vull dir que pràcticament ens falta el castell de focs i ja gairebé ho tindrien tot complet, eh? Escolteu, moltíssimes gràcies, Àngels, Xavi, Llorenç, per venir-nos a explicar doncs, totes aquestes activitats. I això és obert als que encara quedin entrades, no? Diguem-ne, és obert a tots els sabadellencs que vulguin afegir doncs, a les celebracions
sí, sí.
de Sant Vicenç.
Dir que la nit d'espectacles del Peyu i el Dani pues, encara tenen entrades, vull dir que poden vindre
i riure i passar-s'ho la mar de bé amb el Peyu. Doncs moltíssimes gràcies i nosaltres continuem amb el programa.
A vosaltres.
Vinga, gràcies.
Gràcies.
Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Infiltrats.
I arriba el moment d'infiltrar-nos al darrer bastió de les festes nadalenques amb l'Eloi Garcia. Bon vespre, Eloi, què tal?
Bon vespre, Jaume, bon any.
Qui són els últims de que estan encara preparant coses per Nadal, diguem-ne?
Mira, doncs els últims són els pastorets infantils de la joventut de la Faràndula. I és el mateix que els grans, però tot en miniatura. És molt divertit, ho fan molt bé, l'assaig era, bueno, em vaig quedar una estona, era molt xulo. Tots els nens i nenes estaven molt, molt posats en fer el paper, en com fer això, com fer allò altre. Molt, molt xulo, la veritat.
Molt bé, doncs ho escoltem.
Ui, ens infiltrem avui a l'entitat de la joventut de la Faràndula, que sento xiscles i crits i... Bé, no ho sé, vaig a mirar a veure si trobo algú que m'ho expliqui. Allà veig un mercat, em sembla que és... Arrenta't del poble. Allà veig tres xicotes, a veure. Vaig acostar-m'hi.
Hola, bona. Sí, home, sí, que era el dimoni.
Bona tarda, què tal?
Ai, bona tarda!
Ai, ostres, hola. Què tal?
Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, sí.
Esteu bé?
Sí.
Sí,
sí.
Sí,
sí. Sí, sí.
Aquest poble, com es diu?
Natzaret.
Natzaret?
Sí, Natzaret, sí.
I és maco?
Sí, sí,
la veritat és que sí.
Ja ho veig així tot molt pintoresc, amb les cases aquestes. Sí,
sí, m'ha quedat molt bonic.
Oi, oi?
Sí, per dintre les cases són molt maques.
És veritat.
Tradicional.
Però és maco, no? Ai, perdó, que no m'he presentat. Soc l'Eloi Garcia, de la Mona Taló, de la ràdio. Què tal?
Hola.
Ja sabeu què és la ràdio, vosaltres?
No.
No. Bueno, res. Doncs d'una cosa que fem, a Sabadell, que està allà, vaja.
Lluny.
Molt lluny a les muntanyes, sí, sí, sí.
Ah, sí, 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 com aquell xicot.
Sí,
sí, sí, com aquell xicot.
Quin xicot?
El Lloquet i el Rovelló.
Calla, que aquests em sonen.
Sí, dos nanos que s'havien perdut.
Amb barretina.
Sí.
I faixa.
Clar, sí, sí, sí.
I què més portaven?
Una samarra.
I serró i set vetes.
Clar.
I com és... I estan a Natzaret, també. Que espera, que això em sona d'alguna cosa.
Han aparegut aquí. Han aparegut.
Han aparegut i no sabeu d'on han vingut.
No.
Ah, molt bé. Molt bé, doncs... I perquè... Bueno, ho estic fent molt malament, això, eh? Perdoneu, com us dieu vosaltres?
Maria.
Hola.
Jo, Marta.
I em dic Ariadna.
Ariadna. Hola, Ariadna, què tal?
Bé.
Maria, Marta, Ariadna, això també em sona d'alguna cosa i no sé de què. Ui. Ui. A veure... Marta... I Maria, tu també ets de Natzaret?
Sí.
Sí, i la Marta també?
Clar.
I la Ariadna també?
Sí, de sempre.
Ai, Mareta. I, bueno, i què? Expliqueu-me coses d'aquest poble. Ara intentaré fer una miqueta de tracotilleo, a veure si m'asseguro.
Això té pinta de pastorets. Doncs té moltes cases i és molt bonic tot.
Hi ha un mercat molt maco,
sí.
Mercat. Bueno, jo m'he casat...
Ai, nena, enhorabona,
sí, sí,
molt bé.
Sí, enhorabona.
I què, amb qui t'has casat?
M'he casat amb...
A veure, què diu?
Josep.
El Josep.
Amb el Josep.
Amb Josep?
Sí, de la
no,
Tenet.
És fuster?
Sí.
Si és que...
I tu com ho saps?
No, perquè mira, perquè...
És una espia!
No, ja, per favor.
Xoig.
No, què diu, home, que jo passejo.
És això del dimoni.
Què diu, infiltre? Quin dimoni?
Doncs que va venir un
pastor molt raro, sí, sí, amb una capa i una cua que li sortia.
Amb cua?
Sí, sí, i deia que era un tal...
Satanàs.
Satanàs. Sí, 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 sí. Molt estrany, molt, molt.
Que era un que cridava molt.
Sí, 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 sí. I vermell, sí. Mira, com jo, però més. O sigui...
Te'l coneixes d'algú?
No, 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 no. No? No, no, no m'he infiltrat mai a cap pastoret. Ah. Ai, no, no, que no he vist mai cap Satanàs.
Ah, ah, ah.
Ni... Ah. I heu vist un dimoni? I heu vist més dimonis a part de Satanàs?
Sí, sí. Un tal Lucifer que l'ajuda.
I els seus ajudants.
Qui són els
les
ajudants?
Fúries.
Fúria. Ai,
sí, sí. Va tirar el Lucifer, va tirar sal per a dormir a la meva sopa, eh?
Apa!
Va estar molt malament, això, eh?
Però estava molt dolenta.
Ei, xicota. No, no, no.
Bueno, clar, si la sal no era bona... Vols dir que no era de qualitat?
No.
Que era fina?
Sí, sí, era molt... Era com,
fina, oi?
Era com pols, era... Farina, no és una cosa molt rara.
Farina? Mare meva.
Sí, pols.
A la sopa? Ai, maneta, clar, clar que tenia mal gust. Després segur que a dormir tots.
Sí.
Clar, no va quedar ni un.
Ni un.
Bueno, sí.
Qui?
El Lluquet i el Jeremies. Sí, sí, ens van salvar, eh?
El Jeremies, aquest qui és?
El Jeremies és un... És la meva parella.
Ai, nena! Sí, ai, felicitats! Una bona, també.
I va dalt d'un asa i és tartamut. Ai, si és tartamut!
L'asa.
No, no, el Jeremies. A mi també va passar el mateix.
Sí.
Ai,
ah, sí, és que passa això, eh?
Va voler-li, sí, sí, donar-me un pal a un.
Aquí.
El Lluquet.
Va voler pagar
el Lluquet. Pobre xicot, sí, sí.
Ai, bueno, escolta, i a veure... Perquè jo, tota aquesta gent, els dimonis i això, i els pastorets, on els puc trobar? El Lluquet i el Rovelló, vull dir.
Ah, el Lluquet, no, bueno, segurament, però deuen estar rondant per aquí.
Sí. Sí.
Segurament. Sí, i les Fúries, jo no sé, però millor no saber-ho.
No?
No, no, no. No.
I ja, abans de marxar...
Estan en una olla, no?
A dins una olla?
No, deien caldera. Una caldera bullent.
A dins una caldera bullent?
Sí, sí.
Amb sal també, o no?
No, no.
Espero que no.
No, no.
Espero que no, perquè si no estarà molt dolenta,
Ni sal ni farina, eh? Sí. Bueno, bueno. Doncs, escolta, i ara una tonteria així que m'ha vingut ara al cap... Perquè d'aquesta dormida que veu fer després de espera d'aquell bosc, que estava nevat aquell bosc.
Sí, 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 que, sí, 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 nevava, sí, molt.
Que nevava
molt fred.
Com us heu despertat?
Doncs perquè va venir l'Albada, perquè el meu
fill... Qui?
L'Albada.
Ah,
sí,
perdó.
Sí, sí, maco, maco.
I el meu fill va néixer.
En Jesús.
Nena, que has tingut...
Ai, en Jesús.
Enhorabona. Calla, calla, calla. Ai, que maco, no?
Sí, era molt bonic.
Sí, sí, és maco.
I o sigui, perquè va néixer ton fill, es van despertar tots?
Bueno, i també perquè va venir un àngel.
També hi ha?
Sí, sí. Sí. Àngel formós. Sí, sí, sí.
Sí?
Tot ple de llum.
I sabeu com es deia?
No es va presentar.
Sant Gabriel.
A mi m'ho va explicar.
Ah. Escolta, mira, vaig a xafardejar a veure per aquí al poble, a veure si trobo algun banyet,
sí, sí,
o alguna furieta, o no sé. Vagi bé, adéu.
Gràcies.
Adéu.
A veure si els trobo. A veure, mira.
Potser s'han anat al bosc,
però
no ho sé.
Hola, bona tarda, dispensi, eh? Sí, què tal? Encantat, sóc l'Eloi.
Ah,
de Ràdio Sabadell. Bueno, ja sé que no saben què és la ràdio, però tant és...
No.
No, vostè sap què és la ràdio? Bueno, la veig així com vestida, bueno, més...
Ah, he sentit a parlar, però no molt.
Ah.
Així.
Bé, tant és. Què tal? Com es troba?
Bé, bueno, abans estava explicant-li una història als meus nets, però és que ara no els trobo. Crec que s'han anat al bosc o alguna cosa així.
Si vols, els busquem. Sí. Bueno, jo no tinc res a fer. Qui són els seus nets? A veure, expliqui.
Bueno, mira, un es diu Lluquet, que és així molt llet.
Calla. I l'altre, Rovelló.
Sí.
Sí, és que ho sabia. Això és pastoret, segur. Que passa és que, no sé, no em quadren les edats, tu. I què?
Sí, que els estava explicant una història sobre l'adveniment de l'infant Jesús i, doncs, que s'han adormit, com sempre. I llavors, doncs, clar, després s'han perdut. No sé on estan, se n'han anat. I ara...
Són sonàmbuls?
No ho sé, perquè, clar, s'han adormit i, clar, jo m'havia d'anar...
I què li estava explicant, aquesta història?
Sí, doncs que, bueno, hi havia un matrimoni, que tenien una filla que es deia Maria... I que un dia se li va aparèixer un àngel i, doncs, clar, li va anunciar que era l'escollida per Déu, no, clar.
Escolti, a veure, ara anem a buscar, a veure si... No sé, preguntem, sí, a algú, no? Vostè, sí, dirà, sembla que s'ho coneix més, això.
Ai, mira, Aquest és l'Àngel, l'Àngel aquell que t'estava parlant.
Ai, ostres! Què tal? Però quin honor, eh? Hola, què tal?
Hola.
Vostè de ser Sant Gabriel?
Sí.
Ai, mira, és el meu personatge preferit, eh? De veritat. Vull dir que no, que no els conec, de darrere. Digui. I aquest és l'Àngel?
Sí, sí. Aquest... Sí, sí, és l'Àngel. O sigui, sempre que hi ha alguna cosa bona, sempre apareix.
Mm? Sí, sí. Sí, bueno. Sí. I...
Doncs sí, jo he anunciat a la Verge Maria que tindrà un fill i els pastors al naixement de l'infant Jesús.
Ah, carai, és la que desperta els pastors, no?
Sí.
És que abans m'he trobat a la Maria, la Marta, i a una pastora que és Ariadna també. Ariadna, i m'ho han explicat tot això, i dimonis, i això, dimonis, de moment no n'he vist cap, i mira, quasi que millor, eh? Jo no sé, sempre que vinc a pastorets em trobo dimonis i fa una miqueta de por, tot s'ha de dir.
Marta? Marta? Marta?
No, Eloi, hola.
No, és que estic buscant la meva dona.
Què?
La meva dona.
Qui?
Marta.
Ah, espera. Aquest té un asa, per casualitat?
Sí.
Sí? Ah, tu ets els Jeremies, no?
Sí.
Sí, no, mira, abans l'he vist, que anava cap allà.
L'has vist?
Sí. Una bona mossa, m'ha semblat,
sí, sí.
Sí.
Ai, que és maca la Marta.
Molt, és molt magnífica. Ai, perdó. Bé, aquí buscàvem el Lluquet i el Rovelló, saps on són?
Sí, els he vist passant per aquí, quan passejava l'asa. Sí, si els vols veure, pots vindre el dia 27 o el 26, el 6, al teatre La Sala Miguel Hernández.
Per veure Lluquet i Rovelló?
Sí.
Ah, molt bé.
Lluquet, Rovelló i tots els altres.
Molt bé, doncs au, fins aquest... És un cap de setmana, oi, això? 26 i 27?
Sí, sí.
Molt bé, doncs au.
Adéu.
Adéu.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. L'entrevista impossible.
I deixem els més joves de la joventut de la faràndula que segueixin assajant els pastorets i fem un salt en el temps amb la màquina que pilota el Bernat Pareja. De nou, bon vespre.
Bon vespre.
A qui entrevistarem avui?
Doncs mira, en breus minuts ho sabrem.
Sí?
Però sí, perquè vull començar aquesta primera entrevista. Hi ha molt de teatre, i a teatre hi ha més actual. Perquè aquesta setmana entrevistem un dels dramaturgs espanyols més influents, per no dir el que més. Aquest personatge del que parlem va viure durant el segle XVI. A l'última entrega varen parlar de Plaute, de l'antiga Roma, i com segur que sabeu, hi ha molts segles de diferència entre els dos. És per això que abans de desvetllar l'entrevistat d'avui farem una breu pinzellada a la història de la dramatúrgia entre el teatre clàssic i el modern. Senyores i senyors, benvinguts al Teatre Medieval! Del teatre medieval no se'n coneixen massa autors, ja que el teatre anava enfocat només a Déu. Hi havia tres tipologies de teatre. El litúrgic, en el que es tractaven temes religiosos com sants, festivitats, i això i es feien dins de l'església. Hi havia també els del teatre purament religiós en què només es parlava de Déu, en forma de misteris i passions. I per últim hi havia el que tractava de temes profans, és a dir, els que no tractaven de religió. Va, a que no sabeu quin era el teatre que menys us practicava. Us dono una pista. Els actors eren els sacerdots. Ah, ja ho sabeu, eh? Els profans. Quina sorpresa! La veritat és que encara que això fos el principi de l'edat medieval, el teatre profà va ser el més important per entendre el teatre com l'entenem avui. Tot aquest teatre va començar sent molt religiós i en llatí, però com que molta gent no el parlava, va acabar perdent adeptes. Aquest teatre religiós dins les esglésies va portar una mena de reivindicació per acostar el teatre a la gent del carrer. Es feien, ja fora de l'església, representacions per a tothom de forma lúdica i festiva. Això va fer que l'església passés a representar obres amb cançons per atreure la gent. Digueu-los i tontos, eh? Per tot el món van sorgir noves formes de representació, entre elles a l'Índia, on es combinaven representacions mitològiques amb el cant, la dansa i la mímica. Una altra zona on va aflorar la cultura de l'espectacle va ser el Japó, on es feien drames lírics i musicals sobre temes mitològics. Totes aquestes revolucions fan que el teatre sembli cada cop més el teatre que podem trobar al nostre voltant. És en aquest moment quan a Espanya es dona una revolució i comença el famós Siglo de Oro, que va abarcar tot de temes culturals com la novel·la, la poesia, el teatre, la pintura. Un dels autors més reconeguts a nivell teatral, per no dir el que més, i que avui entrevistarem és... Lope de Vega. Lope de Vega va néixer a Madrid el 1562. Va néixer una família humil i sempre va mostrar interès per les lletres. De fet, als 5 anys ja llegia en llatí i als 12 va escriure la seva primera comèdia. Aquesta va ser la primera d'unes 1.500 o 2.000 obres que va escriure en total. Una autèntica bestiesa. Se n'han conservat 425. Les primeres obres eren El verdadero amante i El pastoral de Jacinto. Van començar a estudiar amb només 10 anys. Va ser un gran amic de Francisco de Quevedo i de Juan Ruiz de Alarcón, però va ser enemic de Luis de Góngora, però sobretot enemic de Miguel de Cervantes, amb qui sempre va tenir una rivalitat, però només professional, eh? Un dels temes que més va marcar la vida de Lope van ser les dones. Va tenir una llarga llista d'amants. En total va tenir 15 fills documentats. Veiem que això de fer-ne moltes no era només per les obres. El seu gran amor va ser Elena Osorio. Quan aquesta va decidir deixar-lo, la va atacar a través de versos, i això el va portar a que el desterressin. Es va fer sacerdot, però tot i així, seguia mantenint relacions amb dones. Va aconseguir tant d'èxit que es va forjar l'expressió «es de Lope» per referir-se a una cosa que està molt bé. Va morir a Madrid el 27 d'agost de 1635, amb 72 anys. Avui, perquè ens expliqui millor algun dels aspectes de la seva vida, l'hem fet venir des d'on sigui que ha estat tots aquests anys. I el tenim amb nosaltres. Bon vespre, senyor Lope de Vega. És un plaer tenir-lo amb nosaltres.
Home, no. El plaer és meu. Per fi visitar Sabadell feia anys que volia. Però entre escriure tantes obres i morir, mai he trobat el moment per fer-ho.
Doncs miri que bé, els dos sortim beneficiats. Suposo que tampoc va tenir temps de venir entre els llibres, els fills i les dones. No sé d'on treia el temps, perquè després de tot això que s'ha explicat, déu-n'hi-do quin currículum, eh?
Mira tu, vaig fer el que vaig poder. Pensa que jo era molt enamoradís, i quan d'algú em trencava el cor, doncs, no ho sé, en comptes de penjar a l'Instagram aquest que teniu o el Facebook, doncs expressava les emocions amb la poesia.
Diria que és molt bonic i romàntic això d'expressar les emocions amb la poesia, però sabent que després el van desterrar...
Sí, no, i això de la llibertat d'expressió no està massa ben valorat a la meva època. Ara deu haver canviat molt, no?
Bé, següent tema, senyor Lope de Vega. Com va poder escriure 1.500 obres? No se li acabaven els temes?
Pensa que jo era un noi amb molta imaginació i per algun lloc havia de sortir. Vaig escoltar les anteriors entrevistes que vas fer.
Li ho agraeixo.
Sí, bé, igual. El que deia, que tots els grans artistes som una mica rarots. Jo, per exemple, a 5 anys ja parlava el llatí. Per cert, que entre tu i jo, saps si el Jaume, el presentador del programa, és un gran artista?
Per què ho diu això? Per això de ser...
No, per res. Deixa-ho córrer. Següent pregunta.
Sí, vostè va ser militar, oi?
Sí, tant. I orgullós, eh? Creia que era el millor per ajudar el meu imperi. A més, pensa que tothom estava encara exultant amb l'arribada a les Amèriques. Tota la informació que arribava d'allà era fresca, era nova, interessant, exòtica.
I parlant d'orgullós, quin de les seves obres està més orgullós?
És molt complicat, eh? Entre tantes... Si hagués de triar, però en triaria algun dels que han perdurat. M'han dit que hi ha certs llibres que encara perduren avui en dia.
Doncs, sí, la veritat és que sí. Llibres com Fuente Ovejuna o El perro de l'Hortolano encara els llegeixen els estudiants.
Ah, doncs mira, que aquests són els meus preferits, eh? Si em dius que encara es llegeixen, després de què, 400 anys, és dels que estic més orgullós, clar. I els agraden?
Bé, depèn de l'alumne. Però pensi pensi també que reprodueixen les seves obres de teatre. Vostè està més present del que imagina.
Home, això... Que bé. M'estàs donant una alegria que mira...
Sap que vostè és un dels més grans autors de la història de la literatura espanyola, però... En quina posició se situaria si hagués de fer un rànquing?
No, rànquings no. Que és una... com una llista dels millors, no? Dels grans.
Sí.
No ho sé. La posició a mi tant me fa. Sempre i quan sigui per sobre d'este, de d'allò aquest que ningú se'n recorda del seu nom.
De Cervantes.
Sí, aquest, que va fer el llibrot, que a més no era seu, no? El del Quijote.
Sí, bueno,
sí, no s'ho va llegir ningú, això.
Diria que sí. Però bé, canviem de tema. Mm. Veig que, encara que passin comentant això, la seva realitat no ha cessat.
A veure, rivalitat gens ni mica, ni, és que ni una miqueta de nas de rivalitat tinc, que jo no tinc cap competidor.
Veig que a més va sobrat d'humilitat.
Completament, fixés que vaig acabar la vida sense sacerdot,
Sí, sí. Bé, doncs, moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona.
Ah, va, vostès, fins aquí, no? No volen que expliqui res més, que ben tinc obres per explicar.
Bé, sí. És que en té moltes,
Ah, bé, ja, un altre
un
dia.
Un altre dia vindrà.
Sí.
Sí, però bé, fins aquí l'entrevista d'aquest mes, i el mes que ve, sap greu, encara no li tocarà venir vostè, sinó que anirem fins a Anglaterra.
Mira, este, un altre. Que ja sé qui vols dir, ja.
Doncs bé, espero que us hagi agradat i que penseu que aquesta secció ha estat de l'Ope. Adeu!
Adiós.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa, que com sempre anem a veure quines novetats ens porta, quins comentaris ens porta l'Elvira, que com sempre és una gran espectadora de teatre i va a veure teatre a Barcelona, sobretot.
A Barcelona.
Què tal, Elvira? Sí. Bon vespre.
Bon vespre, sí. Vaig al Teatre Professional de Barcelona.
Exacte.
I aquests porta? Dies amb tantes activitats, doncs porto bastanta cosa.
Sí?
Sí, i bastant interessant.
Molt bé, doncs som-hi.
Comencem. Comencem per l'Alegria, de la Marilia Samper, a la Sala Beckett de Barcelona. Un tema on ens descriu la lluita sempre ferma, tal com diu el títol, amb alegria, per encarar les dificultats de pobresa i supervivència d'una mare que defensa amb tenacitat el seu fill tetraplègic perquè pugui viure una vida amb dignitat. Una lluita davant de les situacions duríssimes que fa que cada petit gest, que cada mirada i somriure sigui un regal per aquest nen, que s'ho passa tan malament, però que també cada expressió d'intolerància i incomprensió sigui com una bufetada molt forta per ell i per la mare. Comença l'obra amb una escena tendríssima, sense cap paraula, pràcticament tocant al públic, no a l'escenari, sinó tocant al públic, que veiem com la mare, una extraordinària Lluïsa Castell, vesteix el seu fill, que, com que és tetraplègic, com el va, li va posar els mitjons, li va posar tota la roba. Interpretat el noi, l'interpreta també genialment Alejandro Boldonave, que fa el tros que està, doncs, impossibilitat, però que llavors també fan de narrador. S'aixeca de la cadira i explica la història. O sigui, va canviant el paper. Interessantíssim, molt ben interpretat. Així comença l'obra, tal com he dit, i així segueix. Escenes dolces de la mare i el fill, i també d'un veí representat per Andrés Herrera, que s'estima el noi com si fos un fill d'ell. Però també escenes d'ingratitud i de crueltat que els veïns, principalment una veïna, que ens presenta en aquesta ocasió la Marta Millà. La mare vol construir una rampa en els pisos perquè el seu fill, en cadira de rodes, pugui sortir al carrer. Ella no pot físicament ajudar-lo a baixar a pes. El noi és gran i ella s'ha fet gran també. Quan ho planteja als veïns, rep una negativa absoluta que justifiquen dient que no poden pagar la quota. Tampoc les administracions l'ajuden en res. Va recórrer totes les administracions públiques perquè l'ajudin i no troba enlloc cap emparo de res. Un tema molt cru, que per desgràcia és bastant real. Tractat, per això, sense sentimentalismes, que a mi no em va provocar cap llàgrima, no em va fer plorar, però sí que em va provocar una ràbia i una impotència davant d'uns conflictes que, ja et dic, ni les administracions ni les persones en general fan res per alleugerir-lo. Tots quatre actors interpreten els seus papers d'una manera tan creïble i tan natural que ens fa pensar què faríem nosaltres davant d'una situació com aquesta. Què faríem si fóssim la mare? O com respondríem si fóssim uns veïns que estan en una situació de vulnerabilitat com està la mare, també? És veritat que tothom està disposat a ajudar mentre no li toquin el que és seu. Una proposta colpidora que la temporada passada jo em vaig perdre i que encertadament la tornava a programar.
Molt bé, sí, de fet això és com és una realitat gairebé, vull dir que
molt
això
crua.
És un problema quotidià de la nostra societat.
Sí, vull dir que... sí, i a més està tractat amb duresa, no amb carrinclonaria,
Ja.
Està molt ben portat.
Molt bé, molt bé.
Anem per una altra.
Som-hi.
Anem a riure una mica.
Molt bé, doncs vinga.
Canviem una mica de tema. Què fue de Andrés Villarosa, al Teatre Tarantana de Barcelona, una idea original d'Oriol Genís, que ell mateix interpreta esplèndidament sota la direcció i dramatúrgia de Marc Rossic. Marc Rossic és molt versàtil.
Fa de tot, fa de teatre, fa de director, fa d'escriu obres, fa de tot.
Sí, és dramaturg, de tot. En arribar al vestíbul del teatre, ja ens trobem l'Oriol Genís tot preocupat, donant voltes entre el públic que està esperant per entrar a la sala, tot dient que l'Andrés Villarosa no s'ha presentat, que esperarem uns minuts i que en tot cas es tornaran les diners de l'entrada. Ell representa que és el seu mànager i ens comenta que ja en la roda de premsa l'artista en qüestió ja no es va presentar. Entrem a la sala i l'artista no apareix. I el seu mànager, després de perfumar la sala en aquest condicionador terrible d'aquestes olors tan fortes, va fent temps per no haver-nos de tornar els diners i comença a explicar com és aquest personatge. Un artista dels anys 50-60, que es pos, que ell mateix es confecciona el seu vestuari ple de lluentons, un irresponsable que fa molts anys que va tenir un dia, solament un dia de glòria en el seu espectacle, un cantant melòdic d'aquella època passada, el típic cantant que vol triomfar i que en realitat és un perdedor, i que ara, en la seva decrepitud, encara no toca de peus a terra. Un personatge que inspira tendresa i que l'Oriol Genís, després, interpreta magníficament.
Ah, perquè acaba arribant.
Ah, llavors...
No se sap.
No cal dir-ho.
No cal
dir-ho. Bé, sí que dic que l'Oriol Genís, doncs, interpreta. Es posa les americanes de lluentons, ell canta aquelles cançons polsoses i ridícules, els moments expressament desafinats, ell balla un claqué grotesc, ell es vesteix amb aquestes camises i jaquetes llampants, amb un perruquí i un bigoti postís, bevent gassosa de tant en tant i fent participar el públic amb les tonades de les cançons, com què fue, o no sé, aquelles cançons d'aquella època. Que surt la música, surt d'un caset d'aquells grossos, vells i atrotinats d'aquella època, la música surt d'allà. En tota la disbaixa i comicitat, tant el dramaturg, que també surten a l'espectacle, com l'actor, ens fan entrar en aquella època que tot era il·lusió i ganes de prosperar, però que tot era fictici i que amagava una crua realitat. L'Oriol Genís ha volgut posar una mica de nota en aquest espectacle, una nota dramàtica i d'actualitat. En tot moment i en qualsevol punt apareixen llaços grocs. No diu res, els llaços grocs, però en qualsevol disc que agafi en el caset, a tot arreu hi ha el llaç groc. És en aquests detalls que ens fa reflexionar amb aquest present tan estimós que ens ha tocat viure, no gaire diferent del temps del Villarosa i de la dictadura.
Ja. Yeah. Mm-hmm.
Rient, ens dona aquest missatge. Però et fa sentit de riure, és molt divertit.
Ja. Perquè representa que és això, un cantant d'aquests dels anys 50, no?
Sí, entenc, sí, jo. D'aquells que volien triomfar, que sí. A Barcelona hi havia llocs locals que anaven allà actuant esporàdicament i representa que és un d'aquests.
Mm-hmm. Molt bé, molt interessant, molt
sí,
divertit.
Sí, molt divertit i molt ben fet, també, a més, eh? Perquè és ridícul, tot el que fa és per ridiculitzar.
Això ens deies que era la sala...
Això és el Tarantana. Divertit, teatre petit, també. Molt bé. I l'última, comento l'última, si en deixeu.
I tant, digues.
Ciutat de gespa, un musical de Gerard Alonso i Joan Vázquez, basat en la poesia de Whitman i de Lorca, el Maldà de Barcelona, aquella petita sala que sembla creada expressament per oferir propostes teatrals intimistes i de petit format. Joan Vázquez, que ja el vam conèixer amb el musical Paquito Forever, si us en recordeu ja en vaig parlar, torna a delectar-nos per la seva meravellosa veu i el seu saber estar a l'escenari. L'actor es despulla, literalment i físicament, davant dels grans textos d'aquests dos emblemàtics poetes. Però ho fa amb el que ell fa tan bé, amb la música. Acompanyat d'un piano, Gerard Alonso o Haile Lizazaru, i Albert Abad, amb el clarinet i el saxo. L'actor interpreta a Lorca cantant en castellà, els seus poemes els canta en castellà, i a Whitman el canta en català. Sensibilitat, presència tècnica, recursos de moviments i gesticulacions que en cap moment provoquen a l'actor que desafini ni que se li nota cansament o falta d'entrega total. Canta estirat, canta en totes les posicions i mai desafina. És extraordinària. La situació personal de Lorca, els desenganys amorosos i les frustracions de la confiança dels seus amics Dalí i Buñuel, el porten a Nova York, que té una època...
Doncs, una mica de crisi.
De crisi, exacte. Se va allà i descobreix els poemes de Whitman i li serveixen per trobar-se a ell mateix. Lorca parla de la seva homosexualitat, dels seus desitjos més profuns, i els compara amb la veu d'un nen que va fer trontollar els convenciments del vell poeta Whitman. Els dos poetes els separen 75 anys en el temps, però tots dos estan molt a prop un de l'altre, amb els seus anhels, afanys i somnis. Tenir l'actor a un pam que et mira als ulls, mentre un veu la seva entrega interpretativa, i també el poder seguir aquesta història, aquestes dues vides plenes de dubtes i incomprensions, fa que pràcticament durant una hora i 20 minuts el públic quasi ni respiri. No para la música no para tota l'estona. I et té pendent sempre. Segons explica l'actor, la seva anada a Londres, quan va anar a presentar el Paquito Ferrer, va agafar un llibre del seu avi perquè li servís de direcció durant el viatge, de distracció per llegir. I eren els poemes de Whitman. De tornada li va caure a les mans la narració Poeta a Nova York de Federico García Lorca. Així va descobrir en profunditat els dos poetes, que tot i que eren diferents d'èpoques en l'espai, no eren pas en els sentiments. D'aquí li va sorgir la idea de l'espectacle que ha presentat amb l'ajuda del director Víctor Álvaro. Un espectacle emocionant, de petit format, però molt gran, ja que està ple de sensibilitat i d'entrega.
Molt bé, molt bé, molt interessant. Molt la ciutat bé. De gespa.
Ciutat de gespa.
Ciutat de gespa.
Sí, Nova molt York, bé. Ciutat que és de rascacels.
Però que alhora però també que... té una part de gespa al centre del parc.
Exactament.
Molt bé, doncs, Elvira, moltíssimes gràcies per aquestes tres propostes.
A vosaltres.
Et deixem, com sempre, feina perquè la setmana que ve vagis a veure forces obres que ens ho puguis venir a explicar.
I tant que sí.
Molt bé, doncs, vinga, a reveure.
Adéu-siau.
I fins aquí el programa d'avui. Desitgem que l'hàgiu gaudit i que seguiu avançant per aquest mes de gener amb el màxim de felicitat possible i que el teatre us ajudi a aconseguir aquesta felicitat. A reveure, fins la setmana vinent, salut i teatre i amunt el taló!
Amunt el taló!
Visca, visca, Satanás.